Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president del govern espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
Jorge Fernández Díaz i la resta d'acusats pel cas Kitchen comencen a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior s'enfronta a 15 anys de presó per suposadament haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i destruir-les.
Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus d'Ebola. Al Congo s'ha detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar aquesta malaltia.
Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya.
Els pares donen diners o una segona residència perquè els joves puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
El nombre de donacions que es fan a Catalunya ja dobla les de la resta de l'Estat.
Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte. condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
I en tenis, la jugadora de Blanes, Maria Bassols, ha quedat eliminada a la segona ronda del Roland Garros després de perdre en 3 sets davant de la russa Andreeva, cap de sèrie número 8, per 3-6, 6-1 i 6-1.
Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
Bona nit, Marta, i tots els ignorants.
Com
vull
està?
Vull fer una pregunta, a veure si hi ha algú que ho pot saber, això.
A veure.
Perquè, bueno, segurament que sí, però és a saber si ens escolta o si d'allò. Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior, vull dir, més enllà de la Lluna, més enllà de l'òrbita del nostre sistema planetari, inclús, no? Vull dir, si algú sap si aquesta temperatura, suposo que és fred, suposo que és més fred, però a veure si supera el fred absolut que tenim aquí a la Terra, que són aquells, em sembla que, si no ho dic malament, menys 273 graus, a veure si és possible doncs, que hi hagi una temperatura més baixa que aquesta.
Aquesta.
O que realment, vull dir, aquesta sigui la tope de tots, no? Vull dir que no ho sé. És una cosa que, mira, m'ha vingut avui.
Sí, molt interessant. I tant.
Això ho preguntaré, perquè com veus aquests que van a la Lluna, que van amb aquelles escafandres, per dir-ho així d'alguna manera, sí. I tot això, suposo que part del que és el respirar i tot el sistema que tenen, també deu ser pel fred,
Bona pregunta, Joaquim, a veure què ens diuen. Si no, ho buscarem amb algun expert. Si no ho sap cap ignorant, ho buscarem amb algun expert.
Perfecte. Ah, molt bé, molt bé. Doncs a veure, ja ens entrarem aquí.
Sí, senyor. Moltes gràcies, com sempre, per les seves preguntes.
Doncs no es mereixen.
Que vagi molt bé, Joaquim.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Vinga, en Josep Lluís ens truca des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, anava a dir Aina, Marta Romagosa. Anava a dir Aina perquè és la que primer que contacto...
Sempre. L'Aina sempre va per davant. L'Aina per davant, sempre. No, això
sí,
que no fa.
Sí, mira, jo vull comentar-te el que has comentat al principi i que tu no acabes d'entendre perquè no ho dius, la paraula que ha dit l'Alexia de buidar-se. Jo penso que tu et buides perquè és molt sincera fent la ràdio i el que vulgo referir-se a l'Alexia és que buidar-se és sincerar-se i ha comentat això de la mort del pare, que li va fer que el seu pare estaria orgullós d'ella, avui ja t'ho explicaran tota sinceritat a tots els que l'hem tingut el plaer de veure-la desfetada emotivament. I que tot buides perquè és sincera, no? No estàs amb mi?
Jo he volgut... jo aquest verb no el faig servir mai amb el significat que ho ha fet tant ella com en Pep. Ja està, era una reflexió sobre això. No, té
sí, no, correcte, correcte. I ni jo tampoc ho dic, jo em vull dir. Jo dic, t'ho diré ben clar o sincero, però no diré aquesta paraula.
No, exacte. I és curiós pues, que ho hagin fet servir els dos.
Entenc que tu no l'utilitzis.
És això, Marta. Ja està. No.
Et dic dues preguntes per aquesta nit. Mira, són molt fàcils i molt entenedores. Quin és el monument més antic construït a Espanya i de quin any data? La següent, allò, tothom ho sap, però és ben cert. Què vol dir això dels gossos són el millor amic de l'amo, de l'home? No l'amic de l'amo, de l'home.
El millor amic de l'home.
Sí, perquè a vegades ja no m'ho tenen amics, sinó que són amics d'interessos. El gos sempre sí de l'amo, i per tant és el millor amic de l'home.
Molt bé.
Jo ho interpreto així, però a veure si algú m'ho respon millor.
D'acord.
O amb una altra manera de postura, d'un punt de vista.
Perfecte.
I la darrera, no sé si la dic bé, aquesta frase, però els plats no s'assemblen a les olles, què vol dir?
Si no els plats s'assemblen a les olles, és...
Ah, s'assemblen a les olles.
Bueno, jo, crec que és així. Jo crec que és així, ara no voldria educar-me. Els
no,
plats s'assemblen a les olles.
Jo només te diré que no recordo a Google ni res per fer preguntes. Les que venen al cap, les escric i dic, ipso facto, jo vaig plasmar el paper i les faré aquesta nit.
Doncs a veure si algú fa servir, perquè això a casa meva es feia servir. Els plats es semblen a les olles. I per,
sí.
Per això em sona bastant, perquè ma mare la feia servir.
Algú m'ho interpretaria, perquè no m'acabo d'entendre jo.
Molt bé.
Per això el del gos sí que ho entenc, perquè si, és en cert que el gos està en fi de l'amo que... I que has deixat sinistrar i si l'amo és dòcil el gos és dòcil, si l'amo és violent el gos és violent i borda. Jo m'he fixat molt en els animals que m'encanten i a veure què opina la gent si és el millor amic
o
que el millor amic és aquest que et deixa diners i que el tens per interessos. Bona nit, Marta.
Vinga, que vagi bé, adeu-siau, bona nit.
Marta Romagosa.
Mira, una mica de Mishima, que són els que van fer la sorpresa en aquest acte de comiat d'en Pep Guardiola després d'aquests 10 anys al Manchester City. Pa, que ens truca el 93-201-7474, la Maria des de Girona. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit. Mira, que la setmana passada una senyora va dir sobre la pensió màxima,
sí.
Semblava que estava molt segura de que eren 2.500 euros, em sembla que va dir.
Sí, em sembla que va ser la Maria Rosa, diria que ho va dir de les...
No, la persona no me recordo, però l'import em sembla que eren 2.500, no?
Va dir 2.500 o... Sí, por ahí, sí, crec que ho va dir, sí.
Doncs la pensió màxima són 3.359.
Carai, 3.000.
O sigui que hi ha gent que determinats llocs i funcionaris i militars i aquestes coses, doncs...
Que cobren tenen... això, eh?
Sí, brut, per això, no. Només faltaria que fos net.
Brut, sí, sí. Pensió màxima de 3.359, has dit, eh?
Sí, bé, 47.000 euros al mes.
Sí, sí, bruts. Està bé, està bé. Està
ai, l'any, vull dir.
L'any, sí, 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 exacte. Molt bé, doncs gràcies per la apreciació i la correcció, Maria.
No, res.
Vinga.
Costa molt, de que arribeu a agafar línia, perquè...
Costa, no, dona.
Podria fa un quart d'hora que m'anava sortint. Tingueu paciència, gràcies per la seva paciència i tal.
És que, clar, quan parles amb algú i algú esperant a darrere, clar, el tercer que truca i el quart que truca no els poden agafar. No, clar, perquè l'Aina té dos mans i una veu, clar. Però, mira, la persistència fa que ara estiguem parlant, Maria. O sigui, que cap problema.
Sí, sí.
Gràcies
no,
per insistir.
Les entrevistes també ocupen molta estona, eh?
Sí, això també, clar.
Que
sí,
no
sí.
Vol dir que no siguin interessants, però, esclar, és molt de bo mateix, diguéssim, no? I el que agrada de dir de la nit dels ignorants és la varietat de temes, no?
Bueno, fem una mica de tot, intentem fer una mica de tot, Maria. Sí.
Molt bé.
Vinga, que vagi bé, bona nit.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
A veure, altres preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ens ha fet la resposta, ni... i que estan amb el pou aquest de les preguntes que s'han perdut de moment. A veure, la Concepció vol saber quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. Això encara ningú ens ha respost. L'Alba, des de Sabadell, quins remeis casolans hi ha pels ulls de poll? És veritat, aquesta també no l'ha respost ningú. El mateix Joaquim de la Bisbal, que abans ens trucava, diu amb el temps, la pols sahariana pot canviar la fesomia del nostre ambient i la fesomia del nostre país, per entendre'ns? L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Roser, des de Ciutat Vella, d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. I l'Eduard, des de la Sagrada Família, vol saber per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre, diu ell, hi posen anís. I dono jo per descomptat que no li deu agradar, que per això ens demana aquesta pregunta. Tot això, doncs encara no ha respost ningú, a través del 93-207-474 o un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Eu pensat mai com es crea una marca? Com s'aconsegueix que un determinat producte, sigui un cotxe, una beguda, uns texans, es fiquin a la teva vida i s'hi quedin per molt de temps? Quins mecanismes fan que, davant d'una prestatgeria, et decantis per un producte i no pas per un altre que hi ha al seu costat i que és més barat, per exemple? Els experts en màrqueting són els que s'encarreguen d'analitzar els comportaments dels consumidors i dissenyar estratègies que permetin una millor comercialització de qualsevol producte. La Sara Villegas fa més de 20 anys que s'hi dedica i ara acaba de publicar un llibre que es diu Lecciones del Principito sobre Marketing, una guia per a marques con alma i persones con propósito, editat per Empresa Activa. De la mà del petit príncep, el personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry ens explica d'una manera directa les diferents estratègies que es fan servir, algunes encertades, d'altres, com escoltareu, autèntics errors, i ho fa amb exemples on veiem que el que s'amaga darrere d'una campanya de publicitat és molt més complicat del que podem pensar. Sara Villegas, bona nit.
Molt bona nit, Marta.
Primer de tot, perquè en aquest programa ens agrada aprendre moltes coses i els oients potser no saben, situar exactament què és el màrqueting, perquè el màrqueting i la publicitat no és exactament el mateix.
No, exactament. O sigui, el màrqueting és aquella disciplina que fa que un producte ens resulti més atractiu i ens el posiciona. Què volem dir? O sigui, que decidim tant el producte com el preu, com el posicionament, o sigui, la publicitat, com on el venem també, el lloc, no? I el màrqueting s'encarrega de gestionar totes aquestes variables per fer que el que una empresa vol vendre arribi a un consumidor que ho vol comprar i d'aquesta manera li resulti atractiu i triï aquella marca en comptes d'una altra.
Clar, per tant, aquí darrere hi ha molta intel·ligència. O sigui, el màrqueting també és saber una mica, no sé si dir-li manipular o fer que amb intel·ligència el consumidor triï allò i no una altra cosa, no?
És estratègia pura, sí, sí, sí. Al final, o sigui, hi ha un taulell del joc, nosaltres sabem que els consumidors o totes les persones es mouen per aquell taulell i sabem quines tecles podem tocar, quines són les normes del joc, i a partir d'aquí, doncs, decideixes moure una palanca, moure una peça o moure'n una altra per intentar aconseguir els resultats que tu vols, lògicament.
Dius als agraïments del llibre que això... Bueno, expliques que el teu fill és en bona part l'instigador d'escriure'l. I vull que m'ho expliquis, això.
Sí, correcte. El Petit Príncep, tot i que era un llibre que m'agradava, mai confesso que no havia sigut el meu llibre preferit fins que es va convertir en l'obsessió del meu fill, bàsicament.
Obsessió, no? Directament.
Sí, sí, directament. O sigui, hem vist el musical potser 8 o 9 vegades, tenim el llibre en diversos idiomes, en formats, en còmic, a l'infantil, cantem les cançons, tot. No? I llavors, doncs, qualsevol persona que es dedica al màrqueting sap que en el públic objectiu se li ha de parlar amb els seus propis insights, que diem nosaltres, que és amb les coses o amb les variables que realment fan que obri la ment, no? Llavors, doncs, a casa, per parlar de molts temes, d'alguns més senzills, d'alguns més bonics, d'alguns més difícils, no? De relacionar-se, de pertànyer, de la mort, de moltes coses que parla el Petit Príncep, doncs jo sempre utilitzava, doncs, metàfores del Petit Príncep d'una manera ja compulsiva, clar, perquè em funcionaven molt bé, jo parlava de qualsevol l'altra cosa, a mi no se m'escoltava. Ho feia amb una metàfora del Petit Príncep i, ostres, tot allò funcionava, no?
Que bona.
I fins que, bueno, a mi també m'agrada molt donar classes, aquest punt didàctic, i m'agrada molt parlar amb metàfores, no? Fins que un dia em va dir, mama, tant parlar al Petit Príncep, per què no fas un llibre? I vaig dir,
home, doncs mira,
calla, per què no, no? Per què no unir? Doncs, o sigui, vaig veure que al final tot això de que parla el Petit Príncep també perquè tenia un sentit, no? Perquè portava molt de temps treballant amb marques i havia vist estratègies brillants i marques que ho tenien tot però no connectaven. I en canvi d'altres que sí que aconseguien fer-ho, i ho vaig connectar amb aquesta fase del Petit Príncep de l'essencial és invisible als ulls.
Exacte, t'anava a dir, això és una mica l'objectiu del màrqueting, no?
Correcte, i vaig dir, ostres, tant de temps aquí al davant, i de cop és com que allò es va construir davant meu i li vaig trobar tot el sentit del món,
sí,
no?
I
aquella guspira no va deixar de créixer dins meu, i vaig dir... Som-hi.
Has de fer el llibre, som-hi. Clar, també dius que una marca que toca justament les fibres invisibles és l'única capaç de quedar-se per sempre. Per tant, el màrqueting apel·la al cor del consumidor, més que no pas la butxaca, inicialment?
Completament. O sigui, si tu t'enamores d'una marca, si tu sents que aquella marca t'està parlant a tu, et fa sentir alguna cosa, la campanya que veus et connecta, sents que et posa la pell de gallina d'alguna manera, és capaç d'emocionar-te, tu la triaràs abans d'una que potser està més accessible o més econòmica. I aquí és quan una marca, diem que és una marca potent i poderosa, perquè realment ha tocat aquesta fibra, aquest màrqueting emocional, ha sigut capaç de connectar molt més enllà, i llavors és com que tu t'has enamorat d'aquella marca d'alguna manera, no? I ja la veus per sobre de les altres, llavors, no et planteges altres opcions.
Ets fidel, per sempre?
Home, per sempre, no. Això és com amb la vida, no? Tu et pots intentar ser monògam i a vegades passen coses, no?
Sí, et pots enamorar d'un altre, sí.
Sí. Però si tu t'enamores d'un altre és perquè potser, no sempre, però potser el teu amor inicial ja no t'està donant tot el que tu necessites. Clar. I això passa també amb les marques. Les marques poden fer que t'enamoris de tu, però t'han de cuidar. Aquí hi ha el màrqueting relacional, el màrqueting de la cura, no? Que expliquem també en diverses... O sigui, el màrqueting relacional que fa la Guilla o el màrqueting de la cura que fa més la Rosa, no? De diferents personatges del Petit Príncep, perquè un cop... tu has connectat, no?, amb aquesta marca, se t'ha de seguir cuidant.
Clar.
perquè si deixen, no et mires una altra. Clar, si et deixen, doncs et sents ja perdut, desubicat, i segurament doncs ja comences a plantejar-te més opcions.
Va, anem a exemples que els trobo molt interessants. Tu fas un repàs al llibre de diferents estratègies que es fan servir ara o s'han fet servir en el passat, amb exemples de campanyes que van sortir bé i d'altres que van ser un autèntic fracàs. Dins de l'apartat de les estratègies positives, tu cites això que deies, el màrqueting relacional, i poses un exemple molt clar, que és la relació del Barça amb Nike, no?
Sí.
Per què?
Sí.
Aquí, dins del el màrqueting relacional, i en aquest cas una estratègia positiva.
Sí, correcte, i aprofitant que em dius això, si em deixes, destinaré 10 segons a donar les gràcies a Sandro Rossell, que va ser un dels artífexs d'aquesta estratègia de Nike i el Barça, que m'ha prologat el llibre de manera supergenerosa, voluntària, i bueno, és d'agrair, perquè al final ell també és un mestre en construir marques, per tant, fantàstic.
Perfecte, queda dit.
I ara entro aquí, doncs en aquest màrqueting. Sí que és veritat que el Barça, o sigui, és més que un club, no? I últimament, aquests dies, doncs també s'ha notat més, no? Llavors, Nike el que ha fet és apel·lar a totes aquestes emocions, va decidir... no només està present, sinó en tots els uniformes i de més, sinó fins i tot en la pilota. Està sempre present allà, de manera que es va vincular al club molt més per sobre d'uns patrocinis esporàdics que sempre s'havien fet amb les marques, no? I va buscar aquest element tan representatiu com va ser la pilota, que fins llavors, a més, era blanca, i van decidir canviar de color perquè no fos el color de l'etern rival, no? I el va tenir sempre allà, inclús... rebutjant altres ofertes més potents o tal, sinó perquè ja s'havia vinculat amb un club i va dir, no, nosaltres estem aquí, i temporada rere temporada mantenint aquesta relació, no? I d'aquesta manera, doncs, aquest màrqueting relacional es construeix amb temps, amb confiança, amb cura, no? Dins en el llibre això ho fa molt bé la Guilla, no? Que no doma, sinó que domestica, no? Ja. Construeix aquest vincle, i aquest vincle l'ha anat creant Nike amb el Barça.
En canvi, a l'altra banda, hi poses o hi contraposes exemples de companyies de telefonia mòbil amb aquells famosos contractes de permanència obligatòria, no? De dir, tu aquí, i això suposo que deu ser contraproduent pels consumidors.
Absolutament, perquè com dèiem abans amb una relació, o sigui, al final tu has de sentir, t'has de sentir cuidat, però no t'has de sentir en una gàbia, per molt que sigui una gàbia d'or. Llavors, tu has de sentir que ets lliure d'escollir aquella marca i poder marxar quan vulguis, no? I d'aquesta manera hi ha moltes marques que sí que és veritat que et tenen allà dintre, representa que molt ben cuidat, però no pots marxar.
Clar.
I en el moment en el que tu sents que no ets lliure...
Que et sents incòmode.
Et sents incòmode completament, no? Mm. I en aquest moment, doncs, és com que et sents una mica com segrestat. Sí, I en aquest moment, doncs, totes les emocions que en algun moment havien sigut negatives, doncs, es giren absolutament a la contra.
A la contra. Et dediques també un capítol al màrqueting d'investigació, sempre abans de llançar un producte, doncs, la marca de... diguéssim que hauria d'haver estudiat una mica el mercat, i parles d'un exemple, d'una campanya que jo no la sabia, i la trobo curiosa, perquè em semblava que aquesta marca tot ho havia fet bé, i resulta que una campanya de la Coca-Cola, em sembla que fa 40 anys, això?
Sí, cap al 85, sí. Sí.
Que van fer una Coca-Cola encara més dolça.
Sí, senyora.
I què va passar aquí? Això no va funcionar.
Sí, al 85, que hi havia una plena guerra entre Pepsi i Coca-Cola, van reformular la beguda, basant-se en uns tests, no?, que amb una versió més dolça que superaven els tests secs, que diem, és a dir, sí, quan tu proves sense en teoria saber la marca, que deia que tenia millor preferència, però clar, no s'havia posat en context. Llavors la van canviar i va haver-hi protestes, i va haver manifestacions.
Recordo gens això.
Tremendo, tremendo, sí, i va durar 79 dies. Al cap de 79 dies van haver de tornar enrere a dir, aquí no ha passat res, i a veure, van poder tornar enrere perquè era Coca-Cola, i tal, que un altre directament se'n va al sot.
Sí, exacte.
Però sí,
a una altra marca li va la vida, diguéssim.
Va arribar a generar, la cosa que és curiosa, sobretot el tema, va ser més a una part dels Estats Units, aquí no es va sentir tant, però sí que és veritat que a nivell mundial que es generin manifestacions perquè una marca és brutal.
La faci més dolça. I l'altre extrem, cites Zara, com a exemple d'una empresa que no deixa res a la improvisació i ho planifica tot fins al mínim detall.
Sí, senyora, sí, senyora. Sí, i a més, amb Zara ja passa una cosa espectacular, que segurament tu recordes abans, no?, les col·leccions... primavera, estiu, tardor, hivern, no? Després van passar a ser les col·leccions de primavera, la d'estiu, la de tardor i la d'hivern, 4. Doncs Zara té més de 50 col·leccions a l'any. O sigui, contem que un any té 52 setmanes.
Mare meva.
Sí, i ells estan molt pendents de què passa en el món. O sigui, quin vestit es porta en una catifa vermella, quina celebrity porta una cosa, i de seguida, en menys de 3 setmanes, ho té a la teva botiga.
Clar.
Sí, és un màrqueting molt planificat, molt pensat, però també molt pensant en el públic que l'està esperant.
Clar. Després, parles d'un altre tipus de màrqueting, que és el d'especialització. I poses exemples d'unes empreses que van brillar molt al seu dia, que són Kodak i BlackBerry, però que aquí, quan t'especialitzes tant, a vegades això se t'emporta per davant, també, perquè ara, on són Kodak i BlackBerry? A veure, exactament, no?
Exacte, sí, a vegades t'encaselles massa. En aquest capítol ho diem pensant en el planeta l'astrònom, no?, que es focalitza en una estrella, i quan tu et focalitzes en una estrella està molt bé, perquè tu en saps molt d'aquella estrella, però a vegades deixes de veure les que brillen a l'altre voltant, i la teva potser s'està apagant i no te n'adones que n'hi ha altres molt més brillants, i això precisament li va passar a Kodak i a Blerry, que es van especialitzar, per exemple, a Kodak en vendre el típic carret fotogràfic que es revelava, no?
Sí.
I tenien ells fets una màquina justament digital, tenien desenvolupada aquesta tecnologia, però no la van voler llançar, i quan se'n van adonar del que estava passant, se'ls hi va fer tard, perquè ja havien quedat només com una empresa de carrets. És a dir, s'ha de saber també quan canviar d'estrella, això també els hi va passar a BlackBerry, no?, que es van quedar desactualitzats, i no encadenar-se i veure, bueno, doncs, saber fluir si el cicle canvia.
Sí. Després, hi ha un altre tipus de màrqueting que dius, aquest millor evitar-lo, l'autoritari, i poses com a fatal a Yahoo, que havia de ser la gran cosa, i després a l'altra... Bueno, no, anem primer a Yahoo, perquè després la Netflix també el trobo molt interessant, perquè dius que va saber redreçar-ho, no?
Sí, bueno, i al final, o sigui, el màrqueting autoritari, que és el que faria un rei, no?, aquest de fer decrets, de decretar, parla del consumidor com si fos un súbdit, no? Confon manar amb comunicar, no escolta el que necessita el consumidor, no? Llavors Yahoo era com el cercador de referència, no?, abans entràvem a Yahoo en comptes d'entrar a Google, però no va voler escoltar el que necessitaven els consumidors, no es va adaptar al mercat i, per tant, no va saber fer-ho, no? Això també...
Ja està, ja no existeix.
Ja està, adéu-siau. És que al final el màrqueting pot ser, com tu dius, no? Voler orientar el consumidor, però el consumidor tampoc és... No som tontos com a consumidors, anem triant i hem de saber també adaptar-nos.
Sí. I qui va saber adaptar-se i tirar enrere, dius que és Netflix, perquè se'n va adonar de que no anaven bé les coses, i això també m'ha sorprès a mi, de Netflix.
Bueno, Netflix moltes vegades ha fet petits passos, no sempre ho ha encertat, però sí que ha anat redreçant. De totes maneres, ha fet cosetes com, per exemple, ara de cop deixo que el password el pugui tenir tothom. Ara no, ara no es pot compartir.
Sí.
És a dir, van fent que sí i que no. Però hi ha una cosa que fa Netflix molt bé, que és que estudia molt el consumidor i sap perfectament en quin moment què veiem, no? Evidentment, què veiem, en quin moment deixem de veure la sèrie, per què deixem de veure la sèrie, i llavors ens fa unes recomanacions molt basades en el que nosaltres realment necessitem, no? I d'aquesta manera, si tu deixes de veure tres sèries aleatòries en el moment en el que, per exemple, allà hi ha un assassinat, doncs ja no et proposarà cap sèrie que... encara que pels títols no ho poguessin semblar, però cap sèrie que tingui sang i fetge perquè entén
que tu no vols això,
no? Llavors, doncs, malgrat ha fet algunes coses malament, sí que és veritat que, en general, ha après una mica a escoltar, empatitzar i anar redreçant... A vegades encara fa alguna patinadeta, però com tots la fem, però sí que però, sap escoltar.
Encara té la gent, la gent, vull dir que això...
Sí.
I després, tu dius que dins de les estratègies que no han tingut gaire èxit, no són massa reeixides, fa referència a un màrqueting, que jo aquest del desconeixia, de l'aparença.
Mm-hmm.
I poses un exemple i poses a Apple...
Bueno, vivim en un màrqueting de l'aparença. O sigui, diria que és el que està més en auge actualment, no? Les marques que busquen ser admirades, que col·leccionen likes, sobretot a xarxes socials. I sí, a vegades hi ha hagut... Apple ha tingut també els seus moments, no? En el que potser només estava buscant aquesta exclusivitat estètica, buscant massa la perfecció, no? Llavors, a vegades sí que ha passat, no?, que hi ha marques que estan començant a demanar una certa diversitat i que les que només es miren el seu reflex al mirall, doncs amb això, o també amb els canals de bellesa, o sigui, les marques, precisament en aquest màrqueting de l'aparença, també hi ha moltes marques que han patinat per aquest aspecte, per buscar ja estereotips massa perfectes del que la societat mateixa està començant a fugir.
No, és molt interessant. Hi ha un altre... No tenim més temps, perquè ara entraríem amb les marques personals. Crec que fins i tot ho vam deixar per un altre dia, perquè hi ha històries de gent molt coneguda que han anat a buscar la marca concreta, però si algú li interessa molt el Lecciones del Principito sobre màrqueting de la Sara Villegas, editat per Empresa Activa, jo crec que hem fet un tast, déu-n'hi-do, d'aquests diferents tipus, amb exemples molt clars, que jo crec que és molt interessant de conèixer. Així que, Sara, moltíssimes gràcies per venir, i fins un altre dia.
Gràcies a tu sempre, Marta.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants.
dins. Només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. Persones grans que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho com ningú.
Gairebé s'ha estat a punt de sentir cantar, perquè aquesta cançó no puc, no puc, perquè la canto a Cor que vols, del Petit Príncep, i aquesta és la versió que cantava l'Àngel Llàcer, ja que el llibre de la Sara Villegas estava basat en el Petit Príncep, per això l'hem posada. Va, que d'aquí 5 minuts arribarem a 3:15 de la matinada, ens truca el 93207474, en Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
Sí, bona nit. Bueno, hi ha una cosa, ara s'està parlant de que la Hisenda Catalana té de recaptar el 100% de l'IRPF.
Uh-huh.
Bueno, jo faig una pregunta. Els catalans que anaven amb aquest vaixell crucero de lujo des d'Argentina, els han atès a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla.
Sí.
Això costa un diner i no els han reclamat aquí, perquè saben que el Gómez Ulla té els millors alergiòlogos de malalties d'aquest tipus de plaga.
Uh-huh.
I no ho han reclamat. Una altra cosa, quan van haver-hi els incendis, jo vaig estar a Sant Mateu del Bages, al costat de Sant Pedor, que és el poble de Guardiola. Uh-huh. Guardiola no estava apagant el foc, era al costat de casa. Els únics que ens van quedar per la nit eren els militars, tota la nit allà. I deies pel foc. També vaig participar en l'apagament de foc de Montserrat i del Garraf. I després van venir des d'Aragó per fer-ho, es van quedar bloquejat els túnels del Bruc. Això són calés, també.
Uh-huh.
Van venir cotxes orugues i ni els van donar les gràcies. I els van treure d'allà, que hi havia una tormenta de neu.
Sí, sí, ja me'n recordo.
I després, per sacar els morts, que es van ofegar en un càmping per allà a Lleida, que hi havia molts catalans, jo he estat allà traient els morts del riu, creient morts. Això també és un treball de la... I per acabar, el Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, tots, des de l'Aliança Popular fins a Esquerra Republicana, van votar que es podien anar els funcionaris i funcionaris en 40 anys a casa, amb tot el sou. Això és un despilfarro. En 40 anys.
D'acord, Ferran. Reflexió feta. Prenc nota.
Val, gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
Va, que obrim el capítol de preguntes contestades, ara a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Començarem parlant de futbol, perquè fa unes nits la Pili, des de Granollers, ens va fer aquesta pregunta.
Tinc un net que jugo molt a futbol i és més futbolero que no pas la pilota. I sempre m'esveiem futbol. Per què porten els nois la bambolicada? I ho tenen mal.
La pregunta era aquesta, eh? Per què porten alguns futbolistes la bambolicada, diu, i no tenen mal? Doncs la resposta li hem demanat al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça a la TDT.
Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos com els de Lamine Yamal o de Gavi que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
Aquesta no sabia, Bernat Soler, moltes gràcies. No sabia que hi havia qui es posava aquesta la membenada per una qüestió de sort. En fi, quan t'has lesionat ho entenc perfectament, però si no, és allò com quan portes una pulsera i et sembla que tot et va bé aquell i després no te la vols treure per si un cas... Clar, això és deixar l'objecte que mani sobre de tu, no? I en aquest cas és la membenada. Però vaja, que facin el que vulguin, escolta'm, que per això santa llibertat. Va, canviem de tema, gràcies al Bernat Soler, com deia, parlem de medicaments, perquè en Josep Lluís, des d'Horta, tenia aquest dubte.
Quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica?
Doncs qui contesta és Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Mira, el fàrmac més venut sense recepta és el paracetamol, perquè s'utilitza doncs, per l'analgèsia, per el dolor i pel malestar. També s'utilitza quan estàs amb grip o amb símptomes d'aquests que es deixen el cos una mica tocat.
Doncs mira, resposta feta ja. Gràcies a l'Antoni Torres, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
Cotizar. Él es
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada.
La Rosalía, amb aquesta La Perla, que ha guanyat en aquesta tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ella no hi era, s'han portat 8 premis, 8, per aquest gran àlbum que és Lux. És artista de l'any, àlbum de l'any i cançó de l'any per aquesta que acabem d'escoltar, La Perla. Però és que, a més, això va ser la nit anterior al Palau de Congressos i FEMA de Madrid, i ella no hi era, perquè, com que sabeu, està de gira per tot arreu i no hi havia ningú, anaven dient el seu nom i ningú per recollir tots els premis que va aconseguir la Rosalía.
El conte per anar a dormir.
Setmana llegim els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes, algunes molt curtes, que es mouen entre la realitat i la ficció, i que una altra de les peculiaritats que tenen és que els noms de les persones, ja ho veureu, són ben estranys. No hi ha ningú que es digui ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, ni Vergés. O sigui, tots són noms i cognoms ben complicats. Avui també llegirem dos contes, perquè són curtets. El primer de tot, ja poso el primer, el que és una mica més contundent, per dir-ho així, el primer porta per títol Escac i mat. Les catapultes de la matinada estan prenent posicions als terrats. El Salesi Masquefa, amb els peus damunt una tauleta plena de restes de menjar i de diaris mal plegats, dormisqueja davant el televisor encès. El cap cedeix a càmera lenta i, quan arriba un cert grau d'inclinació, torna a la verticalitat amb un moviment espasmòdic. Fent un esbufec, el Salesi Masquefa s'incorpora i es frega la cara amb les mans. Amb les puntes dels dits prou separades perquè les imatges del televisor, com icebergs a la deriva, el corprenguin. Un tipus corpulent, d'esquena a la pantalla, està escanyant la presentadora del programa. Els ulls del Salesi Masquefa es claven al clatell de l'estrangulador, que, en sentir-se observat, sense deixar d'estrènyer el coll de la víctima, gira el cap. I les dues mirades es troben. Tremolós, el Salesi Masquefa busca el comandament a distància i apaga l'aparell. La cambra es queda més a les fosques i la por ho empolsega tot. Els dies que segueixen, el Salesi Masquefa, pendent dels informatius i de la premsa, s'assabenta que la presentadora es deia Febrònia Mutxamel i que l'assassí, segons sospites filtrades, es diu Irineu Polop, de qui ningú no tindrà notícies fins d'aquí unes setmanes, quan el Salesi Masquefa, immòbil dins un autobús abarrotat, topi un altre cop amb la mirada davant seu i, emmudit per la sorpresa, noti entrar la navalla cap a l'artèria femoral, però això ell encara no ho sap. I el segon relat que avui ens ha triat l'Anna Maria Ricard d'aquest llibre 29 contes menys d'Eduard Márquez porta per títol Reestructuració general i diu així: la mà no troba el despertador al lloc de sempre. El seu brunzit sembla venir d'un indret sense determinar, extraviat a les fronteres del son. L'Emery News, és el nom del personatge, l'Emery News triga a obrir els ulls, obstinats a romandre dins la foscor. Al seu voltant, els espais i els objectes atempten contra les més elementals regles de l'utilitarisme domèstic. La Mary News ha d'obrir portes, armaris i calaixos a l'atzar per trobar les habitacions, la roba, el menjar i la sortida del pis. El sol, marcit com un holograma tèrbol, va contra direcció. Els carrers són capgirats i les línies d'autobús segueixen rutes imprevisibles. Quan la Mary News aconsegueix arribar a la feina, troba el local transformat en un taller d'ortopèdia, on ningú no sap dir-li el parador de la seva secretària, del seu despatx, dels seus estris. Sotmès a la gravetat d'una concatenació sense cap lògica aparent, la Mary News va d'un lloc a l'altre durant la resta del dia. Una família estrangera s'ha instal·lat a l'àtic dels seus pares. L'equip d'un estudi de disseny treballa a l'adossada de la seva última incursió sentimental. Una agència de col·locació ha ocupat el dúplex del seu amic de tota la vida. Les rentadores i la resposta de planxar d'una bugaderia omplen les sales del seu restaurant preferit. Al vespre, tip de voltar, la Mary News torna a casa convençut que tot ha estat un daltabaix transitori del sistema. Sense saber per què, confia que la nit, sovint benigna, com una taula rasa, restituirà l'ordre perdut. Necessita descansar. Per demostrar-li que s'equivoca de lloc, un conserge, que no ha vist mai abans, l'acompanya fins a la porta del pis. La clau no entra al pany.
Bona nit.
Doncs fins aquí aquestes dues històries de l'Eduard Márquez. Demà ho rematarem, ho reblarem, perquè demà és l'últim dia de la setmana, ja per nosaltres, que sí, ja no sé quin dia visc. Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, demà escoltarem l'últim conte i també li hem demanat el mateix a Eduard Márquez que ens expliqui una mica com ho fa, això de fer, o com ho feia, perquè ara fa temps que no fa relats, però com ho fa això de fer els contes, sempre que els autors que l'Anna Maria Ricard tria, els que són vius, perquè hi ha autors que triem que ja no hi són, i són d'altres països, doncs sempre que són d'aquí i que hi són, estan vius, els hi demanem si ens volen explicar i habitualment doncs tothom ens diu que sí. I és una manera també de sentir-los la veu. Res, que arribem a les dues de la matinada i ara la veu que sentirem és la dels nostres companys dels serveis informatius perquè, com sempre, doncs arriben puntuals amb les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb converses interessants. Demà abordarem una qüestió de salut que no sempre sabem tractar. Ja escoltareu que tenim un metge molt interessant i alhora molt divertit, que explica les coses d'una manera molt didàctica. I altres continguts, els que oferiu vosaltres amb les vostres preguntes i les vostres respostes trucant al telèfon del directe o bé al WhatsApp de la nit dels ignorants. Així que us deixo amb els companys informatius. Gràcies per ser-hi i fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.